l'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al repàs de l'actualitat esportiva de la Cala Ràdio, benvinguts a l'esport al nostre poble. D'avui dimarts, dia 3 de maig de 2022. Salutacions molt cordials d'un servidor, Francesc Callau. Encetant el programa d'avui, que el dedicarem a repassar resultats, classificacions i pròximes jornades dels equips del futbol base de l'Ametlla de Mar. En especial atenció avui al cadet, que el dissabte, empatant a casa davant de l'Escó, pues finalitzava la seva trajectòria aquesta temporada en el grup 14 de la primera divisió cadet. Els Caleros han acabat quarts, parlarem amb el seu entrenador Àlex Gómez. I també aprofitarem per parlar de la Tuna Reis Balfegó, repassarem els resultats per categories i tindrem ocasió de fer una mica de balanç de la prova amb el seu director tècnic, el nedador internacional Pol Gil. Per tant, benvinguts a l'esport al nostre poble, comencem. I és que l'equip de futbol cadet de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar ha finalitzat la Lliga a la quarta posició de la classificació, en una temporada en la qual, tot i competir a molts jugadors de primer any, han estat capaços de posar en moltes dificultats els primers classificats. El cadet va empatar a 2 gols davant de l'Escó en el seu últim partit de Lliga, que es jugava a casa. Els Caleros van posar-se per davant en el marcador amb gols de Yabe Moreso, però els de la Ribera d'Ebre van aconseguir remuntar fins a empatar poc abans del final. Els Caleros, que descansen en l'última jornada del campionat de Lliga, finalitzen la temporada en una meritòria quarta posició a la classificació, amb un equip, com hem dit abans, format bàsicament amb jugadors de primer any. Els resultats que es van produir en aquesta jornada van ser els següents: Sant Jaume d'Enveja 0, Amposta B 15, Ebre Escola Esportiva B 3, Batea 5 i Tortosa B 9, Móra la Nova 2. També descansava el Gandesa i la Rapitenca i es va ajornar el partit entre el futbol formatiu Terres de l'Ebre B i l'Arnes. La classificació, a manca d'un partit per finalitzar la Lliga, està encapçalada per dos equips empatats a punts, Batea i Amposta B, tots dos amb 57. Falta un últim partit de Lliga, que el Batea juga a casa davant del Gandesa, cinquè classificat, i l'Amposta B també el juga a casa davant de la Rapitenca C, sisè classificat. Per tant, més o menys dificultats similars en una lliga que, bueno, que a hores d'ara, pel golaveratge, pues portaria avantatge al Batea. Com hem dit, Batea ja en posta B 57 punts, Tortosa B 53, ja no és a temps. Quarta posició en terreny de ningú, és a dir, molt consolidada per a l'Ametlla de Mar amb 42 punts. Per què hi diem molt consolidada? Perquè té el cinquè a 11 punts de diferència, que és el Gandesa, que en té 31, la Rapitenca C en té 30, l'Escó 29, el Terres de l'Ebre B 28, l'Arnes 17, l'Ebre Escola Esportiva B 13, el Móra la Nova 6 i el Sant Jaume d'Enveja tanca la classificació amb 5 punts. Hem dit que en l'última jornada el cadet descansava, perquè així és, perquè li tocaria enfrentar-se a l'Olímpic Móra d'Ebre B, que es va retirar de la competició, i per tant, pues, descansen els equips que els tocaria jugar contra amb ells. Per tant, final de temporada del cadet de l'Ametlla de Mar, entrenat per l'Àlex Gómez, i bueno, i hem parlat amb ell. Hem parlat amb ell per fer una mica de balanç de com ha anat la temporada i també per analitzar aquest partit. Àlex Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, un empat a dos amb l'Escó a casa. No sé si hi ha l'últim partit de la temporada. No sé com valores este resultat davant de l'Escó, que bueno, és un equip de mitjana taula.
Bueno, difícil de valorar-ho, perquè és d'aquests partits que fan mal. Perquè crec que, bueno, ens va costar la primera part, per dir una mica del resum, no sé si s'explica millor. Primera part van haver dos parts separades, una part que ells ens van acabar dominant una mica i l'altra que nosaltres vam dominar, vam fer el gol i vam tindre posicions de partit alta. I la segona part, que és allà on tenim generat més malestar, és, vam sortir, jo crec que estàvem fent un bon futbol, estàvem fent un molt bon control de pilota, si teníem el ritme en altres del partit, teníem nosaltres un clar domini, érem clar dominadors del joc en tots els sentits, i ens vam avançar 2-0, i vam gaudir d'alguna ocasió per fer-li algun més, però no sé per què, en un moment donat provoquem una falta que es podia perfectament evitar fora de l'àrea, ens fan un gol, i a partir d'allí l'equip, no entenc com va poder passar, ens vam enfonsar. I ens van empatar 2-2 i vam acabar doncs, patint pel resultat quan un partit que el teníem bastant controlat. Jo crec que estàvem fent un bon futbol i els xiquets estaven movent la pilota amb bon criteri i ens vam enfonsar anímicament, i això em disgusta més que potser cap altra cosa.
Clar, al minut 30 feu lo primer, com tu dies, s'acaba la primera part així, i a començament de la segona part més o menys, bueno, ja portàveu, i al 54 feu lo segon, pareixia que tot anés rodat, no? Potser a l'encaixar lo 2-1 massa aviat, no? És a dir, tan a prop del 2-0 vostre, potser us va fer agafar una mica de por a perdre, doncs?
Sí, però és que no teníem cap, quin tipus de pressió teníem, si era el mateix, perdre, entens, que guanyar, vull dir, la classificació no mos modificava, no havia res a perdre, no teníem res a perdre, res a guanyar. Havíem de seguir sent valents i, no sé, mos va agafar por. Mos va agafar por, l'equip va fer un pas endetràs, també és veritat que vam començar a passar, ara mira, vam començar a pagar factura del cansament al mig del camp, vam fer un desgast molt bo, molt, físicament molt, va ser un desgast molt fort, i allí suposo que mos vam començar a baixar els braços. Però et dic, a mi el que em disgusta és que fins en aquell moment, ostres, l'equip, jo que els dic amb ells, intentar evitar els errors no forçats. Els errors no forçats me refereixo als errors que no et provoquen el contrari, que vol dir que són errors fàcilment subsanables, que poden ser un passe o un bon passe o un bon control. Ho vam treballar tota la setmana i allí vam aconseguir-ho, que nosaltres fèiem passes, la pilota la movíem bé, no la perdíem ni creàvem ocasions amb ells. I de volta, pum, va haver un moment de desconnexió, un moment de nervis, en què ells van saber què aprofitar, pilotes llargues buscant amb un negret que tenien d'eix en punta, i vam sortir del partit, vam sortir totalment del partit, no vam saber capaços, jo no vaig saber capaç tampoc, no vaig ser capaç en els canvis tampoc, després de refrescar, intentar buscar una solució, i bueno, mira, vam acabar amb un 2-2, que, bueno, està a l'escó, no en queda cap altre, van ser un rival molt digne i són d'aquests rivals, d'aquests partits que són bonics de jugar perquè els nostres jugadors aprenen, però jo com a entrenador doncs, vaig marxar bastant dolgut, però no per l'escó ni pels xiquets, no sé, sinó perquè crec que anímicament m'ho vam anar avall quan no era un partit que no tenia cap tipus de, no havíem de tindre cap tipus de pressió per a més, però bueno, la valoració total de la temporada és genial, no tinc res que dir dels nostres xiquets, són un 10 en tots els sentits, que els nostres.
Quarta posició final, encara queda una jornada, però vosaltres ja no jugueu, ja heu arribat als 22 partits, quarta posició final, per tant, per detrás de Batea i Amposta, que pareix que encara s'estan jugant la primera posició, i del Tortosa. Per això, suposo que la valoració ha de ser positiva, més que res també perquè ara mateix li esteu portant 11 punts al que va detrás, també.
Sí, és el que et dic. I la valoració positiva perquè no és que tu tingués quart havent guanyat a tots els altres i havent perdut per molt en els que estan dalt. És que, ostres, és que els de dalt tu has guanyat al líder, que no havia perdut cap partit, l'has guanyat. T'ha guanyat l'Amposta, que te guanya a falta de 9 minuts, te guanya 0-1 a casa. Te guanya el Tortosa amb un 2-1 o un 3-2, per la mínima. patint. I tu veus que tots els rivals venen aquí i tots diuen el mateix. Els diuen, hòstia, és que jugar contra vosaltres mos fa por perquè sabem que ets un equip fort. Que això què vol dir? Pues que s'ha fet un bon treball i que els xiquets són, el que et dic, és que els xiquets jo no els hi puc dir res més. Vull dir, no. Tot són paraules boniques i tot són paraules d'admiració i ja està, d'aplaudir. Els han fet una temporada brutal, genial. No hi ha més. Que evidentment que pel camí s'han perdut partits absurds com, o punts com este de l'Escó, 3-2 punts, o el dia que va empatar aquí contra el formatiu. Partit així que en principi, o l'empat que també vam traure contra l'Arnes, a casa de l'Arnes, que t'haguessin pogut estar situat, possiblement estiries lluitant pel tercer puesto, però bueno, escolta, és futbol i al final hem de buscar no el resultat immediat d'ara, sinó amb un futur. Jo crec que el futur del poble, amb esta quinta, tenim un futur molt bonic i garantit.
A partir d'ara què? Copa Primavera o descans?
No, Copa Primavera no en fan en cadets, el que farem més descans, estem parlant ja amb la Sílvia, avui m'ha confirmat que a finals de el 20 i algo poc farem un amistós, aviam si el podem tancar, el que seria contra l'Alcanar, i estem mirant aviam de fer amistosos i aviam si podem ficar-los els tiquets. Si a mi me vingués oportunitat d'algun torneig que estigués guapet de per aquí, m'agradaria ficar-los a competir en algun torneig. D'aquí fins al juny pues, hem de seguir i intentar amistosos, intentar donar minuts als jugadors que han jugat menys, començar a intentar també a pujar algun xiquet de cadet, aire infantil que acaben, que si no hi queda cadets, pues, a veure si podem també fer alguna cosa conjunta i ara començar a fer prevatures i començar a pensar de cara a l'any que ve. No queda altra.
Doncs Àlex, escolta, moltes gràcies, bona feina i mos anem parlant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la confiança que heu tingut durant tota la temporada. Gràcies.
Pues fins aquí el recorregut del cadet aquesta temporada i un cos tècnic, l'Àlex Gómez, amb l'Abelardo Pérez, que a més del cadet, recordem que l'any que ve també seran els responsables del juvenil de la Cala. Per la seva part, l'infantil va perdre a casa per 1-3 davant del futbol formatiu Terres de l'Ebre, líder del campionat, que ja la primera part es va posar 3-0. Tot i que Pol Llambric va escurçar diferències abans del descans. A manca d'un partit per finalitzar la Lliga, els caleros són novens amb 22 punts. Els resultats que es van produir a la categoria, al grup 14 de la primera divisió, van ser els següents. Escó 1, Jesús Catalònia 1, Roquetenc 3, Amposta 2, Ebre Escola Esportiva 4, Rapitenca B 1 i Alcanar 3, Olímpic Mora d'Ebre 1. Va descansar el Tortosa B i es va ajornar el partit entre la Sénia i l'Aldeana. La classificació, a manca d'un partit, aquí pareix que sí que està pràcticament clar. El Terres de l'Ebre és el futbol formatiu, és el líder de la competició amb 66 punts, per tant, és el màxim candidat a falta d'un partit a pujar de categoria. Tot i que l'Amposta està a només 3 punts amb 63 i és segon a la classificació. El Terres de l'Ebre juga a casa davant de la Sénia esta setmana que ve i l'Amposta també juga a casa contra l'Ebre Escola Esportiva. Si hi ha alguna cosa de gol a viratge que es juguen, pues es dirimirà en aquesta última jornada. L'Ebre Escola com en tercer amb 52, l'Aldeana quarta amb 43, els mateixos que la Rapitenca B, Jesús Catalònia 33, la Sénia 29, Roquetenc 29, novena posició per a l'Ametlla de Mar amb 22, Tortosa B 20, Escó 19, Alcanar 8 i Olímpic Mora d'Ebre 0 punts, recordem. Que és, pues això, el QE a la classificació. Pròxima jornada per a l'infantil de l'Ametlla de Mar, últim partit de Lliga, al camp del Jesús Catalònia el pròxim dissabte. L'Alevi a la primera divisió va perdre 0-2 amb l'Ulldecona a manca d'un partit per finalitzar la Lliga. Els de l'Ametlla de Mar són segons per la cua amb 13 punts. Per la seva part, l'Alevi B, que juga a la Copa Terres de l'Ebre, va empatar a 3 gols amb l'Amposta D. Pels caleros, que són líders del seu grup, van marcar Enric Roca i Sat per partida doble. Els resultats que es van produir a la categoria van ser els següents: Tortosa B3, Roquetenc 3, Olímpic Móra d'Ebre 0, Alcanà 6, l'Ebre Escola 4, Rapitenca B5, Terres de l'Ebre 0, Amposta 10 i Ascó 4, Jesús i Maria 4. La classificació està encapçalada per l'Amposta, que té 66 punts. Aquí sí que està tot clar. La Rapitenca B és segona amb 56, Aldeana 49, Jesús i Maria 42, Ebre Escola 41, Alcanà 40, Ulldecona 38, Tortosa B 27, Futbol Formatiu Terres de l'Ebre i Roquetenc 18, Ascó 16, 12a posició per a l'Ametlla de Mar amb 13 punts i tanca l'Olímpic Móra d'Ebre amb 4 punts. Els caleros jugaran l'última jornada al camp del Jesús i Maria, quart classificat, el pròxim diumenge al matí. I siguem amb l'Aleví, però amb l'Aleví B, que juga la Copa Terres de l'Ebre. Els caleros van empatar 3 gols amb l'Amposta D. Els caleros són líders del seu grup, van marcar Enric Roca i Sat per partida doble. Diem que són líders perquè en aquesta Copa Terres de l'Ebre, o Copa Primavera que era abans, es reparteixen en grups. La Cala va guanyar el primer partit la setmana passada davant de l'Ebre Escola Esportiva i esta setmana ha empatat. És l'únic equip que ha jugat 2 partits i ara per ara pues, té 4 punts a la classificació, seguit d'un punt de l'Amposta D i 0 punts de l'Ebre Escola. La setmana que ve descansa i els que jugaran seran Ampostins i Tortosins, és a dir, Amposta D, Ebre Escola C. En futbol escolar, el Benjamí Llobarrets va perdre 0-5 a casa amb el Campredó. Són 600 a la classificació. Els resultats de la categoria són els següents: va descansar el Perelló, l'Ampolla Roig 5, Atlètic Móra La Nova Blanc 2, Jesús i Maria Blanc 6, Jesús Catalònia 1, Móra La Nova Blau 5, Flix Roig 2 i Camarles Blau 4, Roquetenc Roig 8. La classificació està encapçalada pel Roquetenc Roig, que té 22 punts, l'Ampolla Roig 18, Campredó 15, Jesús i Maria Blanc i Móra La Nova Blau 14, sisena posició per als Llobarrets de l'Ametlla de Mar amb 6 punts. A partir d'aquí, després hi ha el Flix Roig, el Móra La Nova Blanc, el Camarles Blau, el Jesús Catalònia i tanca el Perelló amb 3 punts. El pròxim partit dels caleros serà a casa dissabte davant del Flix Roig, setè a la classificació. I per últim, el prebenjamí Saitonillos va ajornar el seu partit que havia de jugar en l'Olímpic Móra d'Ebre. Els caleros es troben a hores d'ara a la quarta posició de la classificació, per darrere de l'Ampolla Negra, que té 19 punts, el Jesús i Maria Blanc 15 i el Tortosa Ebre Blanc, que en té 13. El pròxim partit dels caleros serà concretament a casa el dissabte davant del Tortosa Roig Negre. Els resultats que es van produir a la categoria van ser els següents: Batea 5, Jesús i Maria Blanc 7, l'Ampolla Negre 7, Roquetenc 0 i Perelló 2, Delta de l'Ebre Lila 4. I ara passem a parlar de natació, perquè els nedadors internacionals del Club Natació Mataró, Guillem Pujol i Clàudia Giral, es van proclamar guanyadors de la doble corona de la Tuna Reis Balfegó, adjudicant-se la victòria tant a la prova de 2,5 com a la de les 5 quilòmetres, celebrada diumenge dia 1 de maig a l'Ametlla de Mar. Més de 320 participants de totes les categories van participar en aquesta prova de natació a mar oberta, que representa l'inici de la temporada de travesses. La prova oferia tres opcions de participació: la distància de 5 quilòmetres, un circuit més curt de 2 quilòmetres i mig, i la doble corona pels nedadors que recorrien les dues distàncies. Els guanyadors de les dues distàncies foren en categoria masculí, amb un temps d'una hora 17 minuts 18 segons, Guillem Pujol, que guanyava aquesta prova per tercera vegada en la seva carrera, mentre que Clàudia Giral, també a la categoria femenina, ho feia en el seu debut amb un temps d'una hora 24 minuts 27 segons. La Tuna Reis Balfegó s'ha celebrat el desè aniversari juntament amb el Tuna Tour. A les 9 i mitja del matí, els nedadors inscrits a la prova de 2 i mig van començar la cursa des de Cala Pixavaques i després de recórrer un circuit rectangular van arribar a la platja de l'Alguer. A les 11 i mitja, els participants que nedaven la travessa de 5 quilòmetres es van traslladar en embarcacions des del port de la Cala fins a les piscines d'aqüicultura de la Tonyina Roja Barfegó, a 5.000 metres de la costa. I a les 12 es va donar la sortida d'aquest recorregut en línia recta fins a la platja de l'Alguer. Quant a la participació local, doncs, quatre participants. Paul Feito va quedar primer a la categoria sub-20 masculina en els 2,5 en un temps de 48-78. Macià García va quedar primer a la categoria masculina de 40-49 anys amb un temps de 39-49, també en els 2,5. I Joan Miquel Borràs va entrar vuitè a la categoria d'entre 21 i 39 anys en un temps de 54-29, també en els 2,5. Per la seva part, Diego Ortega va quedar segon en categoria masculina de 40-49 anys i vuitè absolut amb un temps de 58-18 en la prova de 5 quilòmetres. Hem fet una mica de balanç amb Gil, aquest nedador internacional, alhora que director tècnic de la Tuna Reis Balfegó. Pol Gil, bon dia.
Hola, bon dia, Francesc.
Tot bueno, bé? Tot bé, sí. Quin balanç fas de la prova de diumenge? En general, després, si convé, entrem en detalls, però les primeres sensacions una vegada passades aquestes primeres hores?
Bueno, molt positives, molt positives. Ara agafant-ho una mica més amb distància, penso que la gent va sortir molt contenta, va fer un dia estupendo, perquè bueno, va fer sol tota l'estona, el mar estava completament... perfecte per practicar les aigües obertes, no hi havia onades de més i crec que la gent realment ho va disfrutar molt i ho vam poder gaudir tots.
Bueno, suposo que després d'aquests 2 anys de pandèmia, el fet que hi hagués aquesta participació i que la gent sortís tan contenta, diguéssim que assegura que l'edició de l'any que ve també pot ser importantíssima, no?
Sí, i tant. Molt gratificant, la veritat, perquè bueno, portàvem, com dius, 2 anys sense poder-la realitzar i al realitzar-la una mica va ser com bueno, tornar una mica al que teníem tantes ganes i que la gent en sortís tan contenta i amb una gran participació, la veritat és que ens plena d'orgull, estem super, super satisfets i contents. I bueno, ja pensant una mica no, encara l'any que ve, doncs ja tenim algunes cosetes a millorar, perquè sempre s'han d'anar millorant petites cosetes i anar millorant per seguir creixent.
A nivell competitiu, Pol, com ho vas veure? És a dir, previsible la victòria del Guillem i la Clàudia o la resta de participants? Vas veure un nivell important?
Sí, hi havia els participants una mica més de nedadors nacionals i internacionals. Jo crec que a nivell femení la cosa estava més ajustada. Finalment la Clàudia doncs, va tenir un molt bon dia i va fer una molt bona cursa tant en la de 2,5 com en la de 5 i el Guillem Pujol sí que és un fora de sèrie, el tio és realment un nedador molt, molt experimentat en aigües obertes i l'altre una mica més experimentat que tenim encara és una mica jove, és el Carlos Ortiz i està aprenent i tal, té molta qualitat. Però, bueno, a poc a poc jo crec que acabarà arribant al nivell del Guillem. És a dir, que aquest any els dos han competit realment molt bé. Els vaig poder veure des de dintre i vaig veure un gran nivell, la veritat.
Si vas poder parlar amb ells, quina opinió en tenen d'aquesta prova, no? D'aquesta singularitat, de les característiques?
Bé, la veritat és que tant la Clàudia com el Guillem com els altres nedadors em van comentar que, bueno, que van disfrutar molt perquè al final... encara que competim per molts llocs d'Espanya, inclús per molts llocs fora d'Espanya, mai tenim l'oportunitat de fer una cursa així que s'ha sortit des de 5 quilòmetres a dintre del mar i l'objectiu sigui arribar a la platja. pues és com un repte realment per ells també, de, ostres, estic realment lluny de la platja. Ells entenen les distàncies, ells saben que quan estan a certa distància de la platja es veu realment lluny, ells saben que estan a 5 quilòmetres de distància i bueno, per ells crec que també és un repte d'assolir.
Una participació de més de 300 nedadors i nedadores. Aquesta és una participació que penseu que està tocant una mica de sostre o, pel contrari, enteneu que si després de la pandèmia aquest primer any ja s'ha superat els 300 participants en edicions anteriors, la cosa pot millorar?
Bé, nosaltres simplement ens centrarem en intentar millorar aspectes tant de l'organització, que segur que es poden, no? Els petits detalls i tot el que es pugui millorar per crear doncs, una millor prova de cara als nedadors i que tots ho puguin disfrutar. I això farà doncs, que segurament cada any es vulguin apuntar més gent. Nosaltres tirem una mica per aquesta línia, sobretot perquè els nedadors d'Aigües Obertes puguin disfrutar de la Mella de Mar, puguin disfrutar d'aquesta travessa única i tinguin un dia excepcional.
És a dir, que primareu més la qualitat i el benestar dels participants que no la quantitat, doncs.
100%, sí. La qualitat per nosaltres és primordial i tant en qualitat com del que fa la prova en si, com a l'organització, com a la seguretat dels nedadors. Llavors, és el nostre primer punt de la llista.
Pues Pol, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquesta organització i pels resultats i ens parlem de cara a la pròxima edició.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per tot.
Res, només ens queda repassar classificacions de la doble corona en categoria masculí, és a dir, els 7 quilòmetres i mig, primer Guillem Pujol Belmonte, 1 hora 17 minuts 18 segons, segon Carlos Ortiz Martínez, 1 hora 28 minuts 26 segons i tercer Michele Orru, 1 hora 29 minuts 14 segons. Doble corona, 7 quilòmetres i mig femení, primera Clàudia Giral Pidemont, 1 hora 24 minuts 27 segons, segona Lara Hernández Tomé, 1 hora 29 minuts 30 segons i tercera Esther Galo Nogueira, 1 hora 31 minuts 34 segons. En els 5 quilòmetres masculí, primer Mario Sarabia Fernández, 56 minuts 41 segons, segon Joan Roca Borràs, 57 minuts 1 segon i tercer Miquel Artiaga García, 57 minuts 14 segons. Els 5 quilòmetres femení, primera posició per a Jimena Pérez Blanco, 54 minuts 17 segons, segona Gemma Zapater Rodríguez, 1 hora 3 minuts 23 segons i tercera Núria Soriano Santigosa, 1 hora 7 minuts 38 segons. I a la prova de 2 quilòmetres i mig masculí, primer Agustí Plana Sala, 38 minuts 27 segons, segon Edgar Fernández Molinero, 38 minuts 58 segons i tercer Jorge Torres García, 39 minuts 22 segons. En la prova de 2 i mig femení, primera, Eva Centeno Torrico, 37 minuts 36 segons. Segona, Ainhoa Ortiz Martínez, 38 minuts 49 segons. El seu germà Carlos ja va quedar segon a la doble corona. I tercera, Maria del Mar Rabé Oliver, 39 minuts 11 segons. I avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a l'esport, al nostre poble. Aquí us esperem. Adeu-siau.
L'esport continua a la cala rtb.cat.